10 i 18 minuts, segona hora de programa. La nostra roda de portaveus continua abans no finalitzi l'any, avui amb la portaveu del Partit Popular, la regidora Eva García. Eva García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Veniu preocupada, després parlarem de Sitges, eh? Però en aquest cas la preocupació hi val la pena, en qualsevol cas, perquè és una d'aquelles notícies absolutament recent.
Sí.
Heu tingut reunió amb el conseller Bordés?
Sí, sí, sí. Aquest mateix dematí hem tingut una reunió d'aquestes telemàtiques, doncs
sí,
perquè ella es va posar en contacte amb tots els grups parlamentaris i jo com a portaveu d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, doncs m'ha correspost doncs participar en aquesta reunió. I la veritat és que he sortit molt preocupada. I estem davant d'una crisi no sanitària, perquè doncs sembla bastant segur que no és una afectació entre humans i animals, sinó per l'afectació que tindrà i que pot tenir, sobretot en el sector porcí i, per tant, en l'economia catalana, no? I en conseqüència l'economia espanyola, perquè estem parlant d'un sector que és molt majoritari a casa nostra. Hi ha moltes granges amb molts porcs que es poden veure afectats i que la propagació del virus doncs sembla una possibilitat cada hora que passa doncs més segura, no? O més possible. I per tant jo crec que hem de ser tots molt conscients. Jo ahir veia imatges per la televisió d'aquestes que es perveren, no? Perquè la gent no té consciència, no té la responsabilitat que s'ha de tenir en un moment com aquest, doncs, i s'acostaven en aquestes zones on està prohibit el pas, fins i tot amb nens petits, no? Dius, bueno, escolta'm, què és el que no has entès, no? I crec que hem de fer...
Tant que n'havíem parlat amb la pandèmia.
Sí, ara
faig un figurat, eh? Si manéssiu, què es pot fer en un cas així?
No, perquè està clar que...
Estàvem plantejant fa un momentet, esclar, sí, multes,
sí.
Després passarà com a la pandèmia,
sí,
que la multa
sí.
També et serà,
clar.
Que no servirà per
no,
res, tampoc.
No, el que s'ha de fer doncs, és posar més vigilants, més seguretat, més policia, més el que calgui, i a cada part d'una possible entrada en el parc de Collserola, doncs, intentar que estigui garantit no només amb una cinta de la policia, que això pel que sembla la gent no ho acaba d'entendre i se l'assalten per sobre o per sota, sinó posar vigilants, posar persones doncs, que sancionin i que la gent al final doncs vegi que estem davant d'una crisi molt i molt important. I a mi el que em preocupa és veure com encara amb la situació que tenim, doncs hi ha persones, famílies senceres que se salten aquestes prohibicions, se les salten completament, no? I per tant, em sembla que estem davant d'una crisi important i que tots plegats hem de fer un exercici d'autoconvenciment.
Faig només un apunt, per si heu tingut oportunitat de preguntar-li al conseller sobre si això es pot expandir a altres zones del medi natural i sobretot a la més propera a nosaltres.
Sí, la veritat és que hem fet moltes preguntes dintre del temps que teníem, perquè ell i el conseller aquest dematí també es reunirà amb els sectors porcins de Catalunya i amb empreses del sector, però clar, nosaltres hem fet moltes preguntes justament en aquest sentit, no? Si estava garantida la seguretat humana, diguem, doncs és evident que sí, és una malaltia que es transmet molt fàcilment entre animals, doncs entre porcins, però afectació humana doncs, no la té, no? Però és evident doncs, que el fet de que una persona doncs, pugui estar per allà trepitjant una resta d'animal malalt, doncs la propagació pot ser molt ràpida i molt dramàtica, no? I per tant nosaltres hem fet moltes preguntes, però repeteixo, surto francament preocupada d'aquesta reunió. Molt preocupada.
Bé, a veure com es desenvolupen les coses en les properes hores, dies, i a partir sobretot d'aquesta contenció que es demana ara per part de tothom. Aneu a la roda de premsa convocada avui?
Sí.
Sí?
Com vulguis.
Recordem. Junts per Sitges que convoca una roda de premsa en grups de l'oposició. Sabeu si serà els grups de l'oposició que van votar en contra del contracte de neteja?
A veure, jo interpreto doncs, que la majoria de l'oposició que els hi permeti la seva agenda d'aquest dematí poder participar, doncs hi seran. El que és evident és que aquesta moció que hem presentat, aquesta sol·licitud de ple extraordinari, la signem pràcticament la totalitat de grups de l'oposició. Per tant, una majoria absoluta del plenari, perquè val a dir, i crec que és important sempre recordar,
entenc
que tenim
també
un govern en minoria absoluta. No? Per tant, l'oposició som majoria i tota l'oposició hem signat aquest, pràcticament tota l'oposició hem signat aquesta sol·licitud de ple extraordinari. Repeteixo que l'alcaldessa, doncs val la pena recordar-ho, es va negar d'entrada a convocar.
Entenc que PSC no, perquè es va abstenir, i Guanyem tampoc, perquè es va abstenir també.
Efectivament.
La resta, inclòs Fets per Sitges, també?
També. Crec recordar ara... no li sabria dir del tot, però vull entendre que sí.
D'acord. En qualsevol cas, com els comentàvem, aquesta roda de premsa que ve amb aquest objectiu, que és sol·licitar aquest ple extraordinari a partir, o almenys a la nota de premsa de Junts per Sitges es diu, per derogar els plecs del nou contracte de neteja a partir d'aquest argumentari. La manca de documentació essencial facilitada abans del ple, irregularitats i contradiccions detectades a l'expedient, incloent informació desactualitzada, vulneració del dret d'accés a la informació dels càrrecs electes o sobrecostos generats per 2 anys de servei sense contracte vigent i la sol·licitud d'obertura d'un expedient informatiu. Vàries coses a partir d'aquí, regidora. Primera, esclar, des del punt de vista, diré, de administratiu o polític, es pot revertir una decisió de ple, però no sabem si seria molt possible, tenint en compte que en el seu dia, després d'aquella mitja hora en la qual se'n va parlar molt de si es podia ajornar el dictamen que es portava a ple, la secretària va validar el procediment en aquell ple municipal, no?
Administrativament és evident que es pot fer. El que passa és que sembla d'entrada una cosa estranya, però és veritat que fa un mes, quan això es va portar en el ple, fa unes setmanes que es va portar en el ple, prèviament nosaltres ja havíem demanat a l'alcaldessa de fer un ple extraordinari perquè enteníem...
Què havia passat que aquella tema, mitja hora?
Bueno, aquella mitja hora va ser absolutament surrealista, perquè nosaltres vam demanar la majoria de grups de l'oposició, que no tots, però la majoria vam demanar doncs, que es traiés del punt de l'ordre del dia i que es convoqués un ple extraordinari perquè valia la pena substanciar-ho de manera, diguem-ne, individual i perquè la informació que se'ns havia fet arribar, no, primer que no estava tota completa, ens faltava molta documentació, que continua faltant, i en segon lloc, que clar, que la que teníem era prou extensa com en 4 dies poder doncs, tenir un criteri propi. No?
A tothom li faltava la documentació?
Sí, 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 a tothom.
A tothom.
A tothom, a tothom.
Però i encara, pel que dieu, encara us en continua faltant
sí,
la documentació?
Sí, sí, sí. L'excusa que se'ns va donar era que eren uns documents que pesaven molt i que no es podien penjar no sé on. Bueno, una excusa...
I que el sistema, diguem-ne, que s'utilitza...
Bueno, escolta'm, això és absolutament no creïble. Vull dir que aquestes alçades de la vida, escolta'm, doncs se'ns pot fer arribar de qualsevol altra manera, o escolta, mira, si us falta no sé què, ho tenim en paper o ho tenim en un pendrive que podeu descarregar-ho, no ho sé. Vull dir que maneres haguessin hagut. El que era evident és que era una mentida, era una excusa, no?
A partir del que dieu, no us estranya, però, que la secretària validés aleshores la possibilitat de poder debatre
bueno,
aquest dictamen?
Jo crec que la secretària es va trobar en una situació, també val a dir que aquella mitja hora va ser, com deia abans, surrealista, perquè hi havia discrepàncies. Hi havia un regidor de govern que deia que no es podia fer, l'alcaldessa deia que sí que es podia treure del punt de l'ordre del dia, però que havia de ser amb la unanimitat de l'oposició, l'altra deia que ni parlar-ne, vull dir, no hi havia una posició unànim. I al final doncs, va prevaldre el posicionament de l'alcaldessa, que ella té potestat per treure o posar un punt de l'ordre del dia, però va dir com no hi ha unanimitat a l'oposició, doncs no el retiro. Llavors el Partit Socialista va fer veure que estava molt enfadat, l'altre no sé què, l'altre tal, al final bueno, es va mantenir en l'ordre
sí,
del
sí,
dia,
sí, sí.
Es va debatre, es va votar i la sorpresa doncs va ser, bueno, sorpresa no sé fins a quin punt, però que el Partit Socialista es va abstenir i d'aquesta manera doncs va permetre que el punt tirés endavant, no? Però després d'aquestes 2-3 setmanes que han passat des d'aquell moment, hem pogut observar com aquesta documentació que falta i que sobretot tot dona justificació en el preu de la taxa, que és el més important, que és el que afecta a la gent, doncs l'informe econòmic que ha de sustentar i justificar el preu de la taxa, doncs això no apareix, no surt, no hi és. Per tant, és un plec el plec més important, el contracte major d'aquest ajuntament, que parlem de molts milions d'euros, doncs resulta que està ple d'irregularitats.
Parèntesi aquí, perquè els oients ens entenguin. Eh?
Sí.
L'informe econòmic no els ha arribat o existeix?
Jo no el tinc.
D'acord.
Per tant, a mi que se'm digui que existeix...
Us ho pregunto per saber si existeix, però no us ha arribat.
No el tenim, és que no el tenim.
És a dir, si existeix, no els ha arribat...
Efectivament.
D'acord.
Efectivament, no hi ha cap justificació econòmica que avali el preu de la taxa de 150 i pico
151
euros.
151 euros que 150, es parlava, que al final tampoc, en el seu moment, en les ordenances, tampoc va tirar endavant.
Efectivament, exacte. Però no hi ha cap informe econòmic que avali això. També, per un altre costat, el termini d'amortització...
Té
de
un punt, això, eh? I convindreu amb mi que té un punt, eh?
Perquè, home, esclar, un punt no, això té un punt, una coma i un punt i seguit.
Dir, no hi ha l'informe econòmic, sí. Però i sí, és...
I per què no el tenim?
Enteneu, eh?
Sí, sí.
Perquè algú pot dir, escolti'm, l'informe hi és.
Sí, i on és?
Com és que no el teniu?
Clar,
I estarem amb aquella, sí, sí. Amb aquella, ho dic, en aquella discussió,
clar,
que al final és allò de, el tinc, però jo no el tinc, sí. Bé, però no me l'has demanat. No, però no me l'has passat.
Vicenç,
no sé,
però convindràs sí, amb sí, mi sí, que sí. Aquest tema de és no, tan no, polèmic des de fa més de 2 anys. Per tant, sí, sí. És una polèmica en aquesta vila que des del primer moment fa sospitar coses estranyes, no? Per què s'ha retrasat tant? Perquè ningú tampoc... Jo vaig demanar un informe d'intervenció, que l'interventor escrivés un informe justificant el per què hi ha hagut aquest retard de més de 2 anys. Doncs encara estic esperant la resposta. És que ni se'n va contestar. Per què hem hagut d'esperar més de 2 anys? Per què? Per qui va fallar? O quantes persones van fallar? I per què van fallar? Perquè tu et pots oblidar d'un contracte d'avui per demà, però escolta'm, la setmana que ve algú t'ho diu, un tècnic o a mitjanit et despertes amb el contracte de la neteja al cap, que és el que faria qualsevol regidor responsable. Aquí no, aquí han passat 2 anys i ara, després de més de 2 anys, resulta que ens porten un plec ple d'irregularitats.
Ja us pregunto. Per aquestes dues vies, en la que fa referència a la convocatòria de premsa i la que fa referència al ple municipal. El ple municipal va aprovar aquest dictamen i, per altra banda, a la roda de premsa es demanarà un ple extraordinari per derogar sí. els plecs del nou contracte de neteja. Sí. Fins a quin punt aquesta sol·licitud, i en el cas que es pugui desenvolupar el ple extraordinari, pot tombar o no allò que ja es va aprovar en el seu moment.
Vols dir si podria ser reversible?
Exacte.
Evidentment.
Sí?
Penseu, clar, penseu que això està aprovat, però ara s'ha de licitar. S'obrirà un termini d'exposició, la gent pot presentar al·legacions. Tot això porta un temps. Vull dir que encara que no es fes això...
Per tant, estaríem parlant d'un ple extraordinari en el qual un dels punts de l'ordre del dia fos, per exemple, la derogació de l'aprovació del...
Així serà. Així serà. I com l'hem demanat,
aquesta seria la sol·licitud.
Clar, clar. I com l'hem demanat més d'un terç de nombre de regidors, doncs l'alcaldessa està obligada a convocar aquest ple extraordinari. Ara veurem la data en què es farà, però és evident que s'ha de fer abans del dia 30 de desembre. Sí, sí. Estem parlant d'uns dies complicats.
Clar,
perquè
el ple ordinari és el 19.
Sí, 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 el ple ordinari és el 19. Es pot fer, doncs, un matí, una tarda, vull dir que forans n'hi han. I després també volia comentar, Vicenç, sí. que en el mateix ordre del dia d'aquest ple extraordinari hi ha un altre punt, que és també la dimissió de la regidora Cristina Guiu.
D'acord.
Com a responsable, al final...
Que és quelcom que, d'una manera o d'una altra, alguns grups, no tots, però alguns d'una forma més, com ho diríem això...
Més beligerant.
Més beligerant o més explícita, sí, altres sí. més implícita, sí. però que la regidora ha estat pel cap de molts grups de l'oposició
sí, 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 sí.
al llarg d'aquests mesos.
Sí, sí, no, al llarg d'aquests anys.
Sí.
És que clar, ja estem parlant d'anys.
Del 23.
Portem més de 2 anys. Va començar la legislatura el mes de juny i el mes d'octubre resulta que ja teníem aquest problema amb el contracte de neteja que no s'havia renovat en principi per un oblit o per un descuit de la regidora, no? Però clar, ella és la responsable màxima. I per tant, doncs, ha d'assumir aquestes responsabilitats. Repeteixo, no pot ser que després de 2 anys ens trobem en aquesta situació i que ara ens portin un document ple de mancances i d'irregularitats. Això s'ha de resoldre.
Per tant, la intenció en aquest ple extraordinari és, per un costat, revertir la decisió de l'aprovació del nou contracte de neteja i, per un altre, sol·licitar la renúncia, la dimissió de la regidora Cristina Guiu.
Efectivament.
Aquests serien els 2 punts que, diguem-ne, bona part dels grups de l'oposició han acordat i que presentaran avui.
Sí, 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 sí. Ara d'aquí una estona farem una roda de premsa justament per explicar aquesta situació que estem patint i que al final doncs afecta a la neteja de tota la ciutat.
Creieu que
això
pot tenir...
I parlis amb qui parlis, uh-huh. Vull dir que al final no és només un tema que també del centre del casc urbà, sinó de qualsevol punt de Sitges, des d'una urbanització a l'altra, al centre, al passeig, tot és un tema que està perjudicant i molt la imatge que estem donant.
Creieu que això pot tenir recorregut, aquest ple extraordinari?
Confio que sí. El ple extraordinari s'ha de celebrar sí o sí. està l'alcaldessa obligada a convocar-lo. I jo entenc doncs, que els que hem signat aquests acords, que som també...
Fan un gruix suficient?
Jo espero que facin un gruix suficient. En qualsevol cas, doncs, jo només doncs, penso que la gent ha de fer deixar-se una mica les sigles al costat i pensar en el bé dels Sitges. No? I a banda de que hi hagin determinats partits amb unes creences o amb uns dogmes ideològics determinats, jo crec que hem d'anar tots a una i fer un altre toc d'atenció en aquest govern municipal.
Vaig per aquí precisament. Suposo que qui pot bescanviar la balança són les abstencions del PSC.
Per exemple, és que no m'ho plantejo, però en qualsevol cas doncs, no seria la primera vegada que el Partit Socialista bueno, a vegades fan coses que s'entenen i a vegades doncs, no s'entenen, perquè en moltes ocasions, en molts plens, han salvat en el govern de votacions importants.
Ho dic perquè en aquestes votacions poden ser clau aquests tres vots.
Completament claus, ho seran. Confio, per tant, que el Partit Socialista faci tot allò que porta molts mesos també dient, reclamant i fins i tot també demanant la dimissió del cessament de la regidora Guiu.
És a dir, que facin un cert replantejament de la seva actitud en aquest dictamen de la neteja.
Ho haurien de fer. Ho haurien de fer, perquè ells van ser també els que van demanar en aquella mitja hora famosa d'abans del ple passat. De l'anterior, doncs van ser els que van demanar que es tragués de l'ordre del dia perquè no havien tingut temps de donar una lectura acurada del document i, per tant, que no tenien criteri com per fer una votació sensata, no?
Han tingut ocasió de poder-hi parlar o de saber si hi ha una certa intenció?
Sí, nosaltres com a partit de l'oposició parlem amb tothom, faltaria més, i sabem que el Partit Socialista, doncs, més enllà del que pugui el seu posicionament en el ple, doncs, és evident que aquests mesos han estat molt crítics i molt beligerants en quant a la gestió que s'ha fet d'aquest plec de neteja. No? Per tant, confio que a última hora siguin conseqüents amb el que han estat dient tots aquests mesos.
Dieu un confio com allò de dir espero.
Sí, segurament, Vicenç. Potser la propera...
Per no dir allò de feu-ho, al favor.
No, és que és el que haurien de fer. Però, vull dir que la vida s'ha de ser conseqüent. Més enllà dels favoritismes o de les sigles o dels acords, més enllà de...
Entendríeu que tindria molta més lògica que el PSC es posicionés amb l'oposició, amb aquesta petició, que no pas el paper que va tenir abstenint-se en el dictamen.
Exacte. Sobretot, com deia, doncs, tenint en compte les crítiques que han fet d'aquesta qüestió en els darrers temps. No? Per tant, si un és conseqüent a la vida... que crec que ha de ser és molt important, doncs haurien de votar amb nosaltres, amb l'oposició.
Bé, doncs els oients ja els diem que abans del 30 de desembre, vaja, si no passa un cataclisme per aquí al mig, hi haurà un ple extraordinari dedicat a aquest assumpte, recordem, no només del contracte de neteja, sinó de la dimissió de Cristina Guiu.
Sí.
Això per un costat. Club Natació. I com valoreu... perquè veu ser també molt crític en el darrer ple municipal per entendre que no s'ha explicat prou qui ha estat els compradors del club.
Exacte, i també doncs, la resposta que vaig rebre va ser d'absolut engany i presa de pèl cap a aquesta regidora que els parla. Jo crec que estem davant d'una operació urbanística brutal i gravíssima que molta gent que ens escolta no sé si són conscients de la pèrdua patrimonial que suposa i de la pèrdua econòmica que suposa aquesta venda de les instal·lacions del Club Natació de Sitges. No? Jo personalment li vaig demanar a l'alcaldessa doncs, que expliqués aquest venedor, aquest comprador, que ara mateix és propietari, ja malauradament és propietari d'aquestes instal·lacions, li vaig demanar doncs, que expliqués exactament qui era...
La identitat.
La identitat, perquè nosaltres hem estat demanant informació, buscant i remenant per saber exactament en qui doncs, li hem venut aquestes instal·lacions.
Us pregunto, perquè també, evidentment, vàrem fer les preguntes en el seu moment, i si un comprador no vol desvetllar l'identitat, ho pot fer?
Estem parlant d'una operació pública...
No, per això us ho pregunto.
Hi ha un administrador concursal...
És a dir, us ho pregunto per si es pot fer valer això o no es pot fer valer això.
És que sí que sabem qui és, Vicenç. És que sabem qui és el senyor. És el Raül Pons Serra Parera, em sembla que Serra no recordo exactament.
Aquest senyor és l'administrador únic de l'empresa que l'ha comprat.
El propietari és aquest senyor.
Ho refereixo. Em refereixo a què.
Qui hi ha darrere d'ell, vol dir, no?
És a dir, si s'ha explicat que aquesta empresa és una empresa que s'ha utilitzat per fer una compra per part de quatre socis, que dos d'ells són de Sitges, tal, tal, tal. Aquests socis, us ho pregunto així, poden dir, escolta'm, no vull que el meu nom se sàpiga i agafar-se això, o enteneu que el ser una operació pública s'hauria de dir el nom d'aquestes persones?
Aquestes persones faran el que creguin convenient. Si ells volen dir qui són, jo crec que a aquestes alçades tots sabem perfectament qui poden ser o qui són. Però, repeteixo, el propietari de la SL, de la Societat Limitada, que ha comprat les instal·lacions de clonatació, és un senyor que va constituir aquesta empresa el mes de maig d'enguany, o sigui, fa 6 mesos, encara sí. No.
I que en té desenes d'empreses.
Bueno, en té desenes, sí, sí. Però és un personatge amb un currículum certament curiós, deixem-ho en curiós. És una empresa, és un senyor relacionat amb l'empresa de Socupa, és un senyor relacionat i que el seu nom ha sortit molt en el cas Negreira, aquest cas de presumpta corrupció del Barça, del Futbol Club Barcelona, i per tant no és un senyor que tingui un currículum o una experiència esportiva que jo sàpiga, amb aquest currículum no té una experiència esportiva com per fer-se càrrec d'aquesta operació, no? Convindràs amb mi, Vicenç, que això d'entrada gaire transparent no ho sembla. Gaire normal tampoc ho és. I per tant, si hi ha a darrere d'aquest senyor alguns esportistes d'aquí de Sitges o no, bueno, tots sabem de qui estem parlant o el que podria... Això és secundari, repeteixo, el propietari en aquests moments és aquest senyor Raül Pons Serra Llarga, em sembla que és, no? I amb un currículum que no crec que sigui el més adequat per haver-se fet càrrec d'aquesta operació. Repeteixo, l'Ajuntament ha fet aquí un molt mal negoci que ens ha costat milions d'euros als sitgetans. I aquesta és això és l'important de tot això. No si aquest senyor li ha a l'esportista aquell, el senyor que té l'altre que farà, que diuen que és... No, l'important és que l'Ajuntament de Sitges ha perdut milions d'euros amb aquesta operació. D'aquí, també, crec que no és casualitat, a l'endemà, la dimissió del regidor competent en aquesta matèria. Tot això, jo no crec que en les casualitats, potser en una sí, però no en tantes, no? I justament el dia que s'anunciava la compra o la venda per part de l'Ajuntament en aquesta empresa, en aquesta societat, constituïda fa pocs dies, fa poques setmanes per aquest efecte, justament al cap de poques hores, s'anunciava també la dimissió del regidor que ha portat aquesta qüestió. Quan un està orgullós de la seva feina i satisfet de les seves negociacions com a regidor d'un govern municipal, home, sembla molt estrany que l'endemà te'n vagis, no? I més amb una cara de funeral que doncs no demostrava estar gaire content amb el pas que donava, si és que no es va veure obligat a fer-ho.
Bueno, anava a dir, en aquest ple les cares de funeral sovintegen, També estem convindreu-me.
Home, i tant que convinc amb tu.
Per desoxigenar una mica. Però sí, és a dir, sí. No us val aquest argumentari que va fer servir el regidor?
No. Jo crec que la gent que ens escolta tenen bastantes sospites també, perquè és que és Vox Populi, no? La justificació que es va donar... No sé, ja acaba de ser una mica estrany tot això, eh? No, és que nosaltres a casa nostra, jo no em vaig a ficar el que fa qualsevol partit a casa seva, perquè no m'agrada tampoc que ningú qüestioni el que es fa en el meu partit, no? Per tant, jo no diré si això que fan córrer la llista d'Esquerra Republicana, jo no entraré a valorar si és normal, si no, si és adequat, si no, i si és coherent o si no ho és. Tinc una opinió, però en qualsevol cas me la guardo per mi. Però convindreu amb mi que tot això sona una mica estrany, Perquè, home, si tens una operació d'aquest abast sota la teva responsabilitat i n'estàs orgullós i després de també molts i molts mesos de negociació, de subhastes desertes, de polèmiques, si estàs orgullós, al final, quin ha sigut, doncs la mateixa tarda no te'n vas. La mateixa tarda no plegues. Al contrari, surts tot eufòric, explicar doncs, que has triomfat i que has fet una operació magnífica i que estàs encantat i que repetiràs i que vols el millor per la teva ciutat. I, no? Això és el que faria un regidor sensat en una situació normal. Però tot això és que és molt sospitós.
Us pregunto, què diríeu o què els haguéssiu dit en el seu moment, ara perquè l'operació està feta, a Secretaria d'Intervenció?
Què els haguéssim dit?
Què els haguéssiu dit, sí, a partir dels informes de Secretaria d'Intervenció, sí, que són els que ha fet valer majoritàriament, sí, el, sí, govern, per haver efectuat la venda de les instal·lacions, perquè Secretaria d'Intervenció deien que si no es feia d'aquesta, sí, manera no es justificaria prou bé rescabalar els diners, tal, tal, tal.
Sí.
Si hagués estat en les vostres mans parlar amb secretari interventor, què els haguéssiu dit?
Que no eren vinculants, els seus informes eren informatius, eren explicatius de la situació econòmica quina era, però perfectament es podia fer una modificació de crèdit, i no eren informes vinculants, i això l'alcaldessa ho sap. I quantes vegades aprovem coses amb informes desfavorables de secretaria,
sense anar més lluny. Ho dic perquè es fan valer per un costat o per un altre.
Exacte. Quan interessa el que diu la secretària actual o el secretari anterior i l'interventor actual i anterior, quan interessa, doncs això és vinculant, perquè ho diuen ells, paraula de Déu. Quan no interessa el que diuen, doncs escolta'm, això no és vinculant i per tant nosaltres fem el que volem. Jo repeteixo, aquí governen els polítics, no els tècnics. I per tant, tu pots demanar informació, documentació, pots demanar expertesa dels tècnics, del que sigui. Ara, els que governen són els polítics, que per això s'han presentat amb unes llistes,
dir,
no?
En això estaríeu d'acord amb la frase que va pronunciar Luis Miguel García amb el comiat de Jaume Monasterio de "els habilitats no governen"?
Perfectament, és que és així. És que és així, i el que vulgui governar que es presenti amb una candidatura. Si l'interventor, la secretària o el tècnic que sigui vol governar, doncs escolta'm, et presentes i llavors tindràs capacitat per governar i per decidir el que creguis millor per aquesta vila, no?
Fins i tot si un informe diu que es poden incórrer en qüestions de caire penal?
Però, evidentment,
sí.
Evidentment que sí.
Continua sent un informe no vinculant.
Clar. Clar, efectivament. Al final, qui decideix és l'alcaldessa. I qui ha decidit tota aquesta operació de manera molt, molt, molt opaca, també amb aquesta operació, és ella. Per tant, o fem cas sempre del que diuen els tècnics o no cal fer-li cas mai, com passa molt sovint, no?
Per tant, entenc que, per mort de, a veure si ho puc dir d'aquesta manera, d'un bé superior, que seria la municipalització del club, una modificació de crèdit, comprar les instal·lacions, quedar-se amb les instal·lacions i endavant.
S'hagués pogut fer perfectament. Aquí ha mancat voluntat i, sobretot, repeteixo, aquesta operació amb una societat creada al darrer moment, amb unes persones al capdavant de l'empresa, amb un currículum més que sospitós i sense absolutament cap experiència en el món de l'esport, a mi em fa pensar que això, molt transparent, no sembla que sigui.
No us ha fet gens de gràcia.
No, gens. Tampoc això. Ni la neteja, ni el Club Natació, ni el Club de Mar, vull dir,
vinga,
tot
anem
són...
pel Club de Mar, perquè era el següent a la llista de temes.
Clar,
especialment...
Vicenç, doncs és que és un altre, és un altre que hem perdut, malauradament. La darrera entrevista que em feies, doncs estàvem a punt de saber el què,
sí,
i ara doncs ja resulta que ja ho hem acabat de perdre del tot, no? I sense que hi hagi cap projecte, és que aquí el que hem mancat, li podem donar moltes voltes, que si el deslinde, que si la llei de costes, li podem donar moltes voltes. Però per mi el més important és que aquí ha mancat iniciativa de l'alcaldessa, iniciativa del govern. No tenien cap projecte i no tenen cap projecte de què fer amb aquest equipament. I això no pot ser, perquè tu no pots estar dient, no, és que estic esperant que em truqui algú, que em... No. A tu no t'han de trucar, tu has de trucar. O agafar-te un tren, un avió i presentar-se a on sigui. I tenir capacitat de negociació, però amb iniciativa teva. Perquè al final els interessats som els itxatants, no els que viuen o treballen d'aquí a 500 quilòmetres d'aquí. Per tant, aquí el que ha mancat és un projecte clar a sobre la taula de dir, escolta'm, què voleu fer amb això? Vinga, anem a parlar, anem a reunir-nos, anem a agafar idees, no ho sé. Però no, aquí anem passant els dies, els mesos, les setmanes, jo aquí agafada la cadira i mentrestant, bueno, ja em trucarà algú, ja em dirà algú. No. Malauradament hem perdut un equipament molt valuós.
Estava perdut ja?
Tenia moltes possibilitats de ser perdut i així ho ha sigut, però repeteixo, és que ha mancat absolutament capacitat de negociació i un clar projecte de què fer amb aquest equipament.
Us ho preguntava així perquè la pregunta següent també és molt òbvia i la fem a tothom. L'Estat farà el que voldrà?
L'Estat farà el que en aquests moments s'ha vist quasi bé obligat a fer, però també, repeteixo, i és un tema molt important i que... que val la pena que la gent que ens està escoltant ho sàpiga, no? Hi ha una proposta del Partit Popular per modificar aquesta llei de costes que està aturada, que està segrestada en la mesa del Congrés, la senyora Francina Armengol la té segrestada.
Allò era el mes de juny, el mes de... Quan va ser? El juny, el maig?
Quan va ser?
Aquesta proposta de modificar la llei de costes. Abans de l'estiu, que entre altres coses parlava precisament de la línia marítim terrestre i de tot allò que quedava.
La mesa del Congrés té segrestada també aquesta proposta del Partit Popular, com 30 i pico més. Les té segrestades, no les vol tramitar.
Perquè tothom ens entengui. Com funciona la tramitació? Ho dic per si hi ha una obligació de tramitar-ho.
Sí, evidentment que hi ha una obligació. Qualsevol parlament, autonòmic o estatal, la mesa del Parlament en qüestió rep propostes de cada grup parlamentari, de cada partit de tot Espanya, i llavors es tramita. Tramita vol dir que això passa a ser aprovat, acceptat, passa a la comissió competent en la matèria i després passa al ple perquè sigui aprovat o no aprovat i debatut una cronologia.
Té uns timings, això.
Clar, això poden ser dies,
aleshores,
però no mesos. És que portem més...
Us ho pregunto perquè, com que ens ho dieu així, qui us escolti pensarà, bé, i no hi ha conseqüències pel fet de no respectar els timings.
Vicenç, jo crec que en aquests moments, en aquest món, en aquest país, estan passant coses tan estranyes i no passa res, que estem davant d'un govern del Pedro Sánchez, amb un govern de les primeres vegades. Són les primeres vegades que passen barbaritats i no passa res. La corrupció que envolta el president del govern espanyol, jo crec que ja no pot ser més gran. I aquest senyor, allà està també agafat de la cadira i d'allà no es mou. Per tant, el que passa a la mesa del Congrés dels Diputats també és insòlit. També és la primera vegada que passa i està passant. I què podem fer? Doncs mira, el Partit Popular no tenim majoria a la mesa del Congrés i per tant poca cosa més podem fer que cridar, protestar, denunciar-ho políticament de totes les maneres que ens és possible, però vull que la gent sàpiga que el Partit Socialista, de Sitges, de Catalunya, del conjunt d'Espanya, del govern espanyol, té segrestada aquesta llei per no haver de negociar-la, pactar-la i debatre-la, i per tant probablement es guanyaria, es tiraria endavant i el Club de Mar de Sitges possiblement no s'hagués hagut d'enderrocar d'aquesta manera. No haguéssim perdut aquest equipament.
Tot i que aquí segurament hi ha moltes peces en aquest trencaclosques, per una banda aquesta proposta de modificació de la llei de costes que com dèiem proposa en aquest cas el Partit Popular modificar-la de tal manera que quedarien diguem-ne sota sota potestat sitgetana, Kansas Picnic Club de Mar, els gronxadors, etc. Però és clar, hi ha procediments judicials que estan oberts aquí que suposo que tampoc no es poden... Una cosa no treu l'altra, no?
Efectivament, una cosa no treu l'altra. El tema polític amb el Congrés dels Diputats s'hagués pogut frenar debatent aquesta llei, la modificació d'aquesta llei s'hagués pogut frenar i en conseqüència la repercussió judicial també hagués sigut una altra, però aquí ha faltat voluntat del Ministeri de Transició Ecològica, del Miteco, ha faltat voluntat política del govern espanyol i per tant també des de Sitges no s'ha fet la feina bé, ni des del govern municipal, ni la mateixa alcaldessa, ni tampoc el Partit Socialista, que hagués pogut tenir també iniciativa pròpia perquè el seu partit a Madrid intentés parlar i debatre sobre aquesta modificació d'aquesta llei.
Per tant, el que estem vivint en el Club de Mar, ho viurem en pícnic, en Kansas...
Doncs malauradament crec que ens podem començar a fer la idea, perquè tot apunta en aquesta direcció. El que passa és que, Vicenç, jo et vull dir i vull que se sàpiga clarament a la gent que ens escolta que nosaltres farem l'impossible perquè no sigui així i continuarem denunciant allà on puguem que això no pot continuar d'aquesta manera.
Ho dic perquè ho preguntem també molt clarament. Eva García creu que es pot salvar això?
Difícilment. Amb el que estic veient, difícilment. Però nosaltres encara no ens donem per perduts. O sigui, intentarem lluitar fins al final, fer el que calgui, denunciar-ho i intentar que tot això es pugui frenar des de Madrid, que al final és competència estatal i és el Ministeri de Transició Ecològica el que ha de dir l'última, el que té l'última paraula, no? però pel que sembla, repeteixo, estem davant d'un govern espanyol que, bueno, qualsevol borrada, cada dia en surten de noves, perdona la paraula, eh?
No, no, no.
Però cada dia en surten de noves tot i aquí no passa res.
Aquestes encara, davant del que s'escolta. Sí. L'altre dia borrada, dius, mira, ja és la xuca, són aquells insults de quan eren petits, encara.
Sí.
Aquests ja no fan mal a ningú, ja gairebé, eh? Hi haurà pressupostos o no? Què creieu?
Bé, a mi se m'ha, com el senyor Oliver, doncs em va fer una, vaig tenir una conversa amb ell, que havíem, ens havíem de reunir per...
Ai, permeteu-me, què és sí. El regidor que cau més bé del govern, el senyor Oliver?
Més bé? Jo crec que és el regidor més educat.
Li parlo... Perquè ve des de diferents àmbits.
Sí?
Bueno, vaja, jo... anar al ple o menys, sí. Més d'un s'ha apel·lat sí. Al tracte amb el,
sí, sí,
amb el regidor.
Sí, sí, jo crec que és el regidor més educat. Més de fet, a vegades fins i tot m'he preguntat què fa Esquerra Republicana, aquest senyor.
Home.
Perquè poca relació...
Poc
té a veure.
Que són tots mal educats.
No, anava per aquí, eh? No anava per aquí.
D'acord.
No, Vicenç, no.
Poc té a veure en què?
No, conec la gent d'Esquerra Republicana molt educada,
està clar, com a tot arreu.
Exacte, com a tot arreu. Però vull dir que poc té a veure amb la resta del seu partit.
Què, amb la capacitat de diàleg o d'atendre les peticions?
Sí, no, és que ho vull dir una altra vegada.
Això referiu.
Sí, el veig una persona molt educada, sempre té voluntat per arribar a acords o per intentar parlar o... I per tant, com deia com ara sí. Fa un moment, en relació als pressupostos que em preguntaves, jo he tingut una primera conversa amb ell del fet de, bueno, que ens hem de seure a parlar i tal,
sí.
I ara estem esperant doncs, per agendar aquesta reunió que hem de tenir, però també et dic que tinc poques esperances perquè el mateix es va fer amb les ordenances i bueno, doncs quan havíem de parlar i negociar amb els partits de l'oposició, doncs les ordenances ja eren públiques i ja tothom sabia de qui, o sigui, com serien, no? Per tant, bueno, eren converses de tràmit, per no dir després que no havíem parlat amb nosaltres, però de fet ja ho tenien tot decidit i em fa l'efecte que amb els pressupostos passarà alguna cosa semblant.
Està esgotada aquesta legislatura?
És que aquesta legislatura no ha començat mai. Ja va començar morta. I dic que al final, tenint en compte doncs, que al cap de 4 dies de constituir-se el plenari, ja va ser quan l'alcaldessa i algun regidor i algun tècnic més van ser detinguts i amb aquesta operació que de presumpta corrupció que encara continua després de 2 anys i mig. No? Per tant, si això li afegim totes aquestes polèmiques que hem parlat, Vicenç, a aquesta entrevista teva, i afegim també doncs el contracte de la neteja, Club de Mar, Club Natació, totes aquestes polèmiques, doncs poques coses positives s'han fet, no? Crec que és una legislatura que s'ha perdut des del minut 1. Des del minut 1 no s'ha fet res. La gent està, jo crec que també és veritat que doncs, se t'acosten els que pensen potser més semblant a tu, però majoritàriament jo veig molta gent que volien donar com una oportunitat en aquest govern, doncs últimament jo veig molta gent preocupada, sense il·lusió i doncs amb... que no veuen un futur immediat, no veuen una solució més enllà doncs d'esperar les properes eleccions que governin uns altres. No només uns altres partits, que també, sinó unes altres persones, no? Perquè al final, en un municipi d'aquestes característiques, la persona és molt important, més enllà de les sigles que portem a darrere, no? La política és molt propera i la sensació de que aquest govern no fa res... que està bueno, doncs esperant que arribi final de mes o esperant que arribi tal, doncs aquesta sensació cada vegada és més generalitzada.
10:56, pregunta final. Us voldreu presentar el 2027?
Jo faré el que el meu partit demani i em proposi a cada moment i jo sí que puc dir que estic molt contenta, que la feina que faig m'agrada molt. Com sabeu, doncs, soc diputada al Parlament de Catalunya també i això doncs, em dona l'oportunitat de fer política per Sitges, no només des d'aquí, sinó també des del Parlament.
Si fos per Eva García, s'hi tornaria a presentar?
Jo crec que sí.
Vinga, doncs ja tenim la resposta. Eva García, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Vicenç, com sempre.